Salutacions. El Pla Local de Joventut inclou una setantena d'actuacions destinades a millorar la vida dels joves santcugatencs, especialment en els àmbits de l'educació, la seva capacitat d'emancipació i participació en les activitats de la ciutat. Aquesta iniciativa que s'ha presentat aquest dimecres al Casal Torreblanca s'aplicarà de manera progressiva en el període 2014-2016, tot i que moltes de les seves accions ja es troben en marxa. Sant Cugat tindrà una dotzena de punts de recollida d'aliments de la sisena edició del Gran Recapte que es destinarà a la secció local de Càritas i al Centre Sant Marí. Aquesta iniciativa està organitzada pel Banc dels Aliments els dies 28 i 29 de novembre amb l'objectiu de recollir 3 milions de quilos d'aliments a tot Catalunya, principalment oli, llet, llaunes de conserva de peix i aliments infantils. La presidenta de Vox a Barcelona, la santcugatenca Ariadna Hernández, ha avançat a Cugat.cat que la formació es presentarà a les eleccions municipals amb llistes obertes. Hernández, que no descarta presentar-se com a cap de llista, considera que el partit pot obtenir bons resultats després d'aconseguir a Sant Cugat un dels millors resultats de la demarcació als comicis europeus. I l'oftalmologia i les revisions infantils centraran en la nova trobada digital que Cugat.cat i DC Salut, Hospital General de Catalunya, oferiran aquest divendres amb la doctora del centre, Ana Fernández. La sessió resoldrà els dubtes dels participants a partir de la una del migdia. I en plana esportiva, la segona edició de l'Ultra Trail de Collserola, Gran Volta al Parc Natural, es disputa dissabte amb 1.500 inscrits i on Sant Cugat, amb una cinquantena, serà la segona ciutat amb més participants. Amb els esports acabem, la informació torna d'aquí a hora al 91.5 de la FM i constantment a internet, al web cugat.cat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al segle XXI. Soc la Gil Areny i com sempre us acompanyo al llarg de tota aquesta aventura del programa de Societat Digital 21E. Avui continuem amb el bloc una mica més enfocat a les empreses. Parlarem sobre com aconseguir finançament i diferents tipus d'inversió. Per això hem portat a persones especialitzades en aquest àmbit que ens ajudaran i ens donaran consells de com poder dur a terme el nostre projecte empresarial, ja sigui des d'autònoms a empreses. Parlarem de crowdfunding i models de formes de finançament i ens explicaran quina és la millor manera i què fer. L'altre dia intentàvem connectar amb el Valentí Aconcia i no ho aconseguíem, per això avui hem decidit portar-lo. Ja ha vingut a algun programa, és un expert en el món del crowdfunding i ens portarà doncs, dins d'aquests mons tan grans. Alhora també contem amb el Xavier Ariza, expert en finançament bancari, i amb el Lluís Godallol, que com sempre està aquí amb nosaltres, però avui potser ens donarà una visió una mica més enfocada als emprenedors i gent que està començant. Així doncs, hola a tots, benvinguts i comencem.
Hola Júlia, hola Xavier.
Hola Júlia.
El coneixement a l'abast de tothom. Científics, savis, innovadors i emprenedors compartint amb tots els seus tresors.
Molt bé, abans de res, situar-nos una mica en aquest món del finançament, que té tela, eh? Hola, Xavier, què tal?
Hola.
Jo crec que ens pots fer una mica d'introducció de com funciona exactament això del finançament i què hem de tenir en compte, així que et cedeixo la paraula.
Gràcies. Home, jo penso que el primer que ens hem de plantejar quan parlem d'un finançament són les dues vies bàsiques de finançament que té avui en dia una empresa. És tant el que és el finançament propi com el finançament aliè. El finançament propi, bueno, pues bàsicament consisteix en aportar o bé fons o bé patrimoni, tant del que és als socis de l'empresa com de possibles familiars que no estiguin interessats en un rendiment econòmic, sinó més aviat en que aquest familiar tiri endavant el seu projecte i pugui fer-lo realitat, no? I quan parlem de finançament aliè, pues hi ha una subdivisió bàsica que es fa normalment, que és escollir entre el que és el finançament públic o el finançament privat. Bàsicament, les vies de finançament públic aquí a Espanya actualment són dues, les subvencions i els préstecs. Totes dues pues, tenen, com és normal, en el cas del sector públic, pues, tota una regulació i una normativa que cal complir, sota risc de que després, si no, pues, et facin tornar la subvenció o puguis acabar pagant unes condicions que no són les que tu esperaves inicialment.
Perquè, pregunto, si n'hi ha encara? O amb temes retallades i tal s'han tret bastant?
Home, en principi continuen havent-hi. Un altre tema és si la gent ara actualment pues, no s'ho pensa 10 vegades abans d'agafar una subvenció. Clar. O abans d'agafar un préstec. Bàsicament perquè bueno, hem passat d'una època en la que no es mirava res a una època en la que ens hem posat a l'altre cantó, no? I bueno, pues, del que es tracta una miqueta és de posar o poder arribar a un equilibri, no? Uh-huh. Tornar una miqueta pues, a el que mai hauria hagut de deixar d'estar, però, bueno, com tot, escalonadament. No podem pretendre pues, això, que la situació millori així.
Així sol, sí, sí. Lluís, més enfocat una mica, tu que et tractes més amb emprenedors, mentoratge, etcètera, un emprenedor que està, bueno, que acaba de sortir, per dir-ho d'una manera, que busca finançament, més o menys, un enllaç, com ho hauria de fer?
A veure, Júlia, jo m'agradaria fer primer que tot una petita introducció. Jo aquí el dia d'avui representaria d'alguna manera la inversió privada, la inversió de capital privat, i representaria els emprenedors des del punt de vista del concepte emprenedor. Llavors, jo us diré que el món de la inversió dintre lo que és l'emprenedoria és com una gran bombolla desconeguda a la qual normalment els emprenedors s'hi enfrenten d'una forma estranya, perquè normalment s'enfrenten a la inversió en un moment que en molts casos no saben ni anar a cobrar un taló en un banc, un xec en un banc. Llavors, aquesta situació no deixa de ser una qüestió complicada. Jo veig que vosaltres feu com un somriure aquí, que els oients no ens veuen, però que és una realitat.
Bueno, perquè tots ho pensem, no? Jo crec.
Perquè és que aquesta és una realitat. Molts emprenedors, hi ha emprenedors d'una certa edat, que si saben perquè ho han patit i aquests els hi fa por anar al banc perquè pot ser que els tibin de les orelles, però és que n'hi ha molts de joves que no saben ni anar a cobrar un taló. Llavors, aquesta jo crec que és una de les premisses que hem de tenir en quant al tema de la inversió. Per un altre costat, hi ha una cosa que està clara, és que la cultura del diner en aquest país nostre està molt poc conreuada. La gent, ni els joves ni els més grans, saben de diners. Saben que hi ha crèdits, que hi ha préstecs, que hi ha comptes corrents, però a l'hora de la veritat no dominen el que s'ha de fer per demanar, per aconseguir, per intentar tindre a l'abast els diners.
Bueno, per això estem avui aquí.
Per això no? Estem avui aquí, i aquesta era la introducció que d'alguna manera jo us volia plantejar, perquè
gràcies,
és que
Lluís.
Hem de partir d'aquí.
Val, ho enllacem també una mica amb el crowdfunding, que el Valentí ens parlarà. A més, ha vingut avui amb el Miquel Requena, perdó que no l'he presentat abans. Ara ens explicareu el projecte. Miquel, crec que tens moltes coses a explicar-nos, molt interessants. A més, m'han xivat parlar que veniu de TV3,
sí, senyor.
Cosa encara més interessant.
I tant.
Aquí serà més potent, com sempre. I, bueno, m'agradaria, primer, petit resum, ja ens has d'explicar què era el crowdfunding, Valentí, però crec que un petit resum estaria bé, i formes o com finançar un projecte, doncs, amb crowdfunding.
Doncs mira, el crowdfunding, com vam explicar l'altre dia, és un sistema de finançament col·lectiu a través de la xarxa, a través d'internet. Llavors, hi ha diferents tipus de finançament col·lectiu depenent de què li dones tu a la persona que ha fet l'aportació per aquest projecte. És un sistema que es basa en aportació de moltes persones que en suma fan la quantitat necessària per tirar endavant un projecte. Llavors, com deia, hi ha 5 tipus coneguts de micromecenatge o de crowdfunding. Els més rellevants són el de recompensa, que és simplement que l'emprenedor dona a canvi d'aquesta aportació un producte o servei i diu, vale, amb aquests diners jo m'he compromès a fer aquest producte o servei. Per tant, financiar el producte o servei a través d'una prevenda, com si diguéssim, no? Perquè li anticipen aquests diners. I els altres dos més coneguts són el d'inversió, que és simplement cercar microinversors a través de la xarxa, que tu el que dones com a emprenedor és una part del capital de la teva startup, o bé de préstec, que és com si les personetes fossin un banc, no? I donguessin aquests diners a canvi d'un retorn amb un tipus d'interès. Això seria el que és el crowdfunding explicat molt generalment, no? Llavors, el més important a nivell mundial és el de recompenses. Per què? Perquè és una excel·lent forma de fer un estudi de mercat pels emprenedors també, alhora que creen una comunitat de persones que impulsen el projecte des del principi, no? Hem estat molts anys preocupats amb com crear una comunitat al voltant d'una idea, i el crowdfunding és una manera, perquè la gent d'entrada
valida o no aquell projecte
i se sent part del projecte, no?
Miquel, què et sembla si ens expliques una mica el teu projecte que ha estat fet a través de tot de crowdfunding, si no m'equivoco?
Estic molt d'acord amb la introducció, que realment l'escull més important que trobem els emprenedors és el tema del finançament. Vull dir, enfrontar-te a com capitalitzes diners per poder tirar-ho endavant, no? En el meu cas, basat en el crowdfunding, perquè hem cregut que era una de les maneres sostenibles amb els valors de l'empresa, no? Amb els valors del que volem fer, perquè realment creiem que en la sostenibilitat en tots els seus sentits, no?
Què feu?
Nosaltres hem desenvolupat un dispositiu que serveix per transformar les samarretes en quadres, no? Tots tenim una samarreta guardada al fons de l'armari, que li tenim un apreci, una estima, i que ens resistim a llançar-la, i que perdó.
Perdó, és que m'ha fet gràcia perquè hi ha gent per aquí que va fent jo tinc, res,
ja. Clar, és que més o menys és que una franja d'edat d'entre m'atreviria a dir de gent des de 15 anys fins a 40, qui més qui menys o inclús més, té samarretes desades al fons de l'armari.
De fet,
no?
Al revés sí que existeix, no? Vull dir, jo tinc una imatge, me la poso una samarreta...
Clar, és que també fem això, també volem fer això, no? Vull dir, volem treballar, treballem i donarem valor a la samarreta com a suport, tant generant samarretes com generant títols que serveixen per transformar-les, no?
Així, per curiositat, quan heu recaptat amb crowdfunding? I quina plataforma, per cert, heu utilitzat?
Doncs mira, la plataforma és Verkami. Tenim un objectiu elevat, i explicarem els motius també, de 55.000 euros.
Ho feu junts, perdó?
Sí, jo sí. També sóc, a part de consultor,
crowdfunding... Tu de consultor t'has posat en aquest projecte, també.
Sí,
molt bé.
Sóc també part del projecte.
L'has viat i has dit, aquest jo.
Bueno, sí, de fet, sí. M'ho explico un moment, Valentí, perquè és totalment. Curiós, no? De fet, el Valentí el vaig conèixer al BIS Barcelona, que és a la Fira dels Emprenedors, al mes de juny, i bé, doncs anava amb la idea de cercar un inversor, l'únic que, bueno, vaig desistir perquè, una mica de recel, no? La ignorància i el desconeixement, doncs, et fa dubtar, no? I bé, en una ponència de crowdfunding va aparèixer el Valentí com a consultor i vaig dir a aquest noi... vull conèixer el noi, l'endemà, doncs, en un networking et vaig presentar-li el projecte i aquí estem, es va enamorar del projecte, sí, sí. I l'hem pujat, l'hem sumat.
És un projecte que coneix moltes de les meves passions, no? I jo sóc al crowdfunding també per un tema creatiu, perquè m'agrada la creativitat, i The Arty Project, que és el nom de la startup, i el Stitup, que és el nom de l'invent, doncs és un projecte molt creatiu que potencia també l'art, a part de ser un projecte, com deia el Miquel, sostenible i quilòmetre zero. Tot això... I l'enllaço amb el tema dels 55.000 euros, no? Volem fer un producte que es fabricarà molt a prop d'aquí, a València. La resta de tota la cadena de muntatge del producte es farà aquí a Barcelona. I això implica uns costos. A part, serà de plàstic reciclat i reciclable, que això molt és molt, molt important,
molt
i això al final ens porta a que els costos només dels motllos per dur-lo endavant són uns 29.000 euros, molt i bé. Els costos de les recompenses, que són uns costos variables, al final ens porten l'objectiu necessari a 55.000 per poder produir les recompenses que estem comprometent amb els mecenes. Portem ara, hem superat fa poquet el llindar dels 2.000 euros, estem ja a 2.000, gairebé 200, i bueno, esperem que la gent entengui que aquesta campanya de finançament col·lectiu a la gent els volem fer part d'aquest projecte. Uh-huh. Hem creat un PAC que es diu PAC Funder, que el que fa PAC Funder, Funder vol dir financiador o, uh-huh. o mecenes, no? I el que volem és que la gent se senti part d'una comunitat. Una comunitat que estem creant, ja hi ha 15 artistes que formen part del projecte, noms com Paula Bonet, Sergio Mora, Laura Agustí, Enrique Fernández, també del món del còmic més conegut, Marina Capdevila, i cadascun d'ells han fet una edició limitada amb una il·lustració seva per la campanya, que només estarà disponible durant 40 dies. Llavors la gent podrà accedir i quedar-se aquesta samarreta més l'invent, que es diu Titap, i podrà vestir-la, viure-la i després transformar-la en un quadre.
En Miquel, pels oients que no ho veuen, el Miquel ens està ensenyant aquí les samarretes, us les esteu perdent, per cert.
És preciosa aquesta il·lustració que es diu Hot, de la guagua.
De la guagua, i bé, te les ensenyo perquè realment aquesta bossa que els oients no veuen però que la tenim aquí, porta viatjant amb mi des del mes de maig a totes les presentacions, no? I avui, doncs clar, com tu deies, venim de TV3 i portava elements, i ara que estàvem parlant de les obres, no? Doncs,
ho has hagut de treure.
Sí, més que res, almenys perquè els companys de la tertúlia doncs, ho pugueu veure, no? I també portem un prototip que s'ha fet en 24 hores, que al final no ha sortit per televisió, però...
Clar, això t'anava a dir, vull dir, tu sí. Agafes la il·lustració i la poses clar. A quadro, però no necessites el com es diu... La il·lustració en si, no? Si tu ara mateix, no. Jo què sé, em vull fer una samarreta, doncs envio aquella imatge en PDF.
Mm. O en format
que sí, i se'n fa. Ara correcte. No, vosaltres agafeu la samarreta i ho convertiu a quadro, sense necessitat de tenir la il·lustració en si.
Clar, tu tindràs, hi ha diferents tipus, vale, de producte. Un és el que tu deies, que es diu Titap Custom. Llavors tu ens envies una il·lustració, nosaltres imprimim aquesta il·lustració amb una samarreta i t'entreguem la samarreta il·lustrada més el Titap, perquè tu mateixa puguis crear-ho, perquè amb dos clics la tens formada, la tens transformada a samarreta quadra. Però també hi ha altres tipus de Titap. El Titap Limited era el que us explicàvem en edicions limitades.
Perdó, el Miquel ens està fent de, sí. Com ho diria, d'hostessa. Ah, sí. Sí. Fent-nos la passarel·la, això ho haurem de gravar, fer l'offline aquest.
I només per acabar, el Titap bàsic és que només tens l'invent. Llavors tu agafes la samarreta de l'armari que tens guardada i la transformes en un quadre perquè aquella samarreta per tu és especial.
Molt bé, i te la quedes emmarcada per sempre.
Des del punt de vista de l'emprenedor, del concepte emprenedor versus inversor, aquí hi ha una cosa que és molt important, que és absolutament rellevant, és el fet de que en aquest cas el client, o sigui la persona que fa possible el crowdfunding, té la possibilitat d'interactuar amb vosaltres a través d'uns petits tips que pot entrar i pot fer certes coses amb les samarretes. Això sembla que no, i pel sol fet de poder fer això ja és una recompensa per molta gent. Aquí està una de les bases del crowdfunding, que hi ha vegades que no s'acaba de complir del tot, que són productes massa estàtics, massa monolítics, que l'únic que demanes és que posin calés perquè et creuen. I això és complicat.
Totalment.
Mentre que aquest concepte que ens presenta Miquel és un concepte que des del punt de vista tant d'inversor a nivell personal com d'emprenedor també a nivell personal sóc capaç de recolzar perquè vulguis que no, et permet participar de la pròpia il·lusió.
Bueno, és la interacció aquesta que trenca fronteres, no? Allò que sempre parlàvem de que hi havia l'inversor i l'emprenedor i hi havia una barrera entremig, aquí es trenca. Vull dir, és totalment directe. A més, com que l'inversor és la pròpia persona pràcticament, perquè és una persona igual de carrer, per dir-ho d'una manera.
Totalment.
I al final és aquesta la que acabarà validant el projecte, és el que dona un valor afegit al crowdfunding.
Jo sempre dic, una de les regles d'or que tinc, que és la regla del mecenes big, dic que el mecenes és un very important client, no? És un client molt important. És molt més que un client per nosaltres. Totes les persones que ens donin suport ara formaran part de la nostra comunitat com un emprenedor
sempre.
Més, no gairebé? Uh-huh. Exacte. I això per nosaltres és, a part de poètic i màgic, i que entra molt en línia amb els valors del projecte, és com ens agradaria poder fer les coses, no? Per tant, a veure, animem des d'aquí a tothom a donar-nos aquest suport, no?
Digues, Miguel.
Jo diria una cosa, i això ho vull posar de manifest i de relleu, i és, realment és molt més difícil fer les coses bé i d'una manera sostenible i correcta que fer-ho malament. Vull dir, per això també el nostre objectiu i el valor del nostre projecte està aquí, radiquen que nosaltres no simplement, o sigui, tenim un objecte, sí, que és un objecte innovador, és nou, realment no existeix, i clar, és un objecte que al cap i a la fi qualsevol espectador o oient pot dir, és un tros de plàstic, però clar, això ho pots fabricar a Xina per 2 duros i vendre-ho més barat i vendre'n més, però és que aquest no és l'objectiu, no? L'objectiu és crear un producte que realment sigui diferent, que t'ofereixi molt més que això, perquè realment estàs donant valor al teixit industrial d'aquí, està fet amb residu de postconsum, i a més estàs fomentant l'emprenedoria i estàs fomentant l'art i la cultura, perquè al cap i a la fi ara mateix comencem amb 15 artistes, però aquest dispositiu el posarem a disposició de molts més artistes, no?
Un incís, fins quan teniu per finançar el projecte?
Encara tenim 33 dies, si no em descompto, que és bastant... cada dia van passant les hores i els dies
bastant
i tal.
Bastant apurat.
I, bueno, realment estem contents, perquè també s'ha de dir, Verkami ens ha donat un suport importantíssim des del primer dia. Tota la persona que li expliquem el projecte, tant sigui personalment com a través d'un correu, està responent molt bé, molt positivament, i això ens encanta, no? És evident que un objectiu de 55.000 euros, amb un promig de recaptació a Espanya i a Catalunya d'entre 4.000 i 5.000 euros, és un objectiu molt gran, no? Però és que és un objectiu necessari per nosaltres, perquè no podem fer-ho d'una altra manera, no? Però tot i així estem supercontents de la resposta que estem tenint i optimistes.
Però si no m'equivoco, si el projecte no surt finançat o no arriba a l'objectiu, us quedeu sense
correcte,
tots
de fet,
els diners, oi?
Ni tan sols es cobren els diners, això és molt
això.
Important. La gent al final, ara, quan està fent aquella aportació, està fent una intenció de fer aquesta aportació que només es complirà si s'arriba al 100% de l'objectiu, si no, no. Per tant, això també és algo molt important que la gent entengui, no? Està donant un vot de confiança, però s'ha d'arribar al 100% per poder-ho tirar endavant.
En benefici del projecte, jo haig de dir que té una part molt important que fins aquí no ha sortit i que és un tema nou i que en aquests programes encara no ha sortit mai, que és el concepte dels prosumers. Un nou concepte en el qual en parlarem d'aquí uns dies en l'internet de les coses, que té molta importància perquè convertim el productor en consumidor alhora i el consumidor en productor al mateix temps, amb el qual té interès en el seu propi producte. Aquest és un exemple molt clar de prosumers, és un terme que no està sortint encara en el món real.
Fes-nos un avanç, Lluís, no ens pots deixar així.
És molt interessant.
Fes-nos un avançament.
Bé, al final, en l'internet de les coses, que és algo que seria molt més extens de parlar, és un espai en el qual la mateixa persona que produeix és capaç o és possible que sigui consumidor d'aquest propi article, perquè s'està produint un fet claríssim, que és la reducció quasi total dels marges d'intermediació amb la majoria dels productes de consum que hi ha, els TICs, tot el que és la informàtica, està portant al punt en el qual la transferència d'intermediació és quasi zero. Llavors, en aquest cas, estem trobant el fet de que cada vegada més hem d'anar amb una economia col·laborativa, economia que se'n diu de prosumers.
Bueno, i el crowdfunding és el punt 1 per començar aquesta economia col·laborativa.
Totalment.
Xavi, em sembla que volies comentar alguna cosa.
Sí, sí. Si me permeteu la consulta, vosaltres, des del punt de vista de la xarxa, com esteu potenciant el vostre producte per aconseguir aquests fons? I en segon lloc, no sóc un expert de crowdfunding, però he estat llegint i bàsicament un dels problemes que us podeu trobar és al mostrar el vostre producte pot implicar una còpia de la idea, i en determinats productes el que pot passar és que la vostra idea acabi a Nova York, es posi de moda i trobem pues, el producte
el Silicon Valley,
que ens arriba via Amazon i us enfonsa. Llavors, com com us defenseu o com, quins mecanismes de o com us possibilita el crowdfunding defensar-vos d'aquest tipus de situació?
Doncs temes importantíssims els que comentes. El primer, el tema de la comunicació i com fer difusió del projecte. Hem començat la campanya, jo sempre dic que el primer dia de campanya no és el dia 1, sinó que és el dia menys 10 o menys 15 o menys 25, no? Hem començat ja des de fa temps a fer publicacions al nostre blog, les nostres xarxes estaven actives, anàvem explicant que hi havia alguna cosa que anava d'artistes, samarretes, però no acabàvem d'explicar el què, faltava l'última peça del puzzle, i el primer dia de campanya vam destapar aquesta peça del puzzle, no? Llavors, això s'ha servit molt, i també una cosa molt important, el suport dels artistes, donant-nos difusió, ha servit molt com a estratègia de comunicació. Sabíem, i un dels punts importants d'una campanya de crowdfunding és la comunicació, que arribar a tenir moltes visites era molt important per poder assolir la xifra d'objectiu, no? Que era bastant elevada, i és bastant elevada avui dia, no? Això d'una banda. De l'altra, el tema que deies del copycat, no? El risc de còpia, és un dels temors més grans que hi ha de penjar una idea a internet o de fer una campanya de crowdfunding. Punt 1, tenim el producte, evidentment, patentat. Això és un punt molt important, que és una feina que ja havia fet el Miquel abans de conèixer-me i és super, super important. I després una altra cosa, no? Nosaltres tenim una filosofia també molt col·laborativa, no? I tenim un projecte que té molts punts de valor. No només és fer el T-Tap i ja està, sinó que és fer el T-Tap al voltant d'una comunitat, que ja tenim molts artistes que estan col·laborant amb nosaltres, que estan generant valor, que estan a gust treballant amb nosaltres, perquè no només és el T-Tap, és el tèxtil, la samarreta, amb qui ho fem, que ho fem amb Continental Clothing, que és una empresa molt responsable i que fa uns teixits increïbles. La impressió de la samarreta també, perquè clar, estem parlant d'obres d'art. Llavors, tots un seguit de punts que dius, hi ha dos projectes que poden estar sobre el mateix producte, però ser completament diferents, no? I l'exemple més clàssic és potser Apple i Microsoft, no? O Apple i IBM, per dir alguna cosa, no? Dius, estan fent el mateix, en teoria, però són productes completament diferents, no? Per tant, jo també com a consultor sempre deia als emprenedors que tenien por, no tinguis por, executa, fes coses, perquè al final tu mateix ets el teu pitjor enemic, no? I si et bloqueges amb la por de la còpia, pots tenir un problema, no? Però bueno, tot i així, cap fred, no? I tenir una patent sempre assegura també una miqueta la vida, no?
Jo aquí afegiria una anècdota més, no? I realment aquesta idea va néixer fa més de 3 anys i s'ha anat desenvolupant, no? La idea del T-Tap i el concepte d'empresa o de projecte que és d'Arty Project, no? Amb la construcció de valors al voltant d'una idea, d'un objecte, no? La construcció de tots aquests atributs, valors que els reforcen i els solidifiquen, no? També perquè et facis una idea, vaig apostar per fer una patent, tot i que no acabo de creure en aquest sistema privatiu de patents, no crec en el copyright, no?
Bueno, és una mica també no congruent, no? Perquè estàs dient aquí col·laboratiu i alhora estàs fent patents. Vull dir,
Però precisament vaig decidir apostar i de fet vaig invertir els meus diners de la capitalització en la patent que està presentada, està pendent de concessió, però que, bueno, que està presentada i ningú pot patentar-ho ja, presentar una patent perquè jo ja l'anticipo, no? I vaig decidir-ho fer per la pròpia supervivència del projecte, perquè realment estàs posant presentant una cosa innovadora, nova, i evidentment dotant-la d'un valor i volent-la fer d'una manera concreta, com perquè vingui un altre a minimitzar costos i a maximitzar beneficis, no? També explicar una curiositat, que aquesta és l'anècdota, no? Que gent del meu entorn proper, inclús família no tan directa i propera, però i amics, els he tingut durant anys sense explicar de què anava això, no? Perquè un boca a orella amb un inversor, amb algú que té diners, no? Jo em veia una puça i em segueixo veient una puça, no? I som, sempre ho hem dit i en el vídeo de campanya ho diem, no som una multinacional, som un petit grup de somiadors, emprenedors i gent que col·laborem per tirar endavant això, no? I clar, una persona que li arribi les orelles a aquesta idea, evidentment jo vaig molts passos per davant perquè li he donat moltes voltes, però evidentment amb diners es poden fer moltes coses, no? I aquesta era la meva polla, el meu recel, i de fet fins al mes de, et podria dir, març, abril, no vaig començar a explicar-ho fins que ja no va estar presentada la sol·licitud de patent, perquè va ser un treball difícil, no?, durant quasi un any, de preparar la memòria, el desenvolupament, no? Doncs, bueno, vaig mantenir en secret i va ser molt difícil, eh?
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, crec que ja hem començat una mica el debat. La veritat és que s'ha acabat aquesta primera part molt interessant. Has dit coses, Miquel, que jo crec que reflexen una mica la por de tothom i probablement actuacions que acabaria fent tothom. Jo t'he dit, aquí hi ha una espècie de contradicció, perquè quan tu estàs parlant d'economia col·laborativa, de projectes col·laboratius, etc., i de sobte patentes, vol dir que tan col·laboratiu no és, no? Vull dir, en el sentit de tal. Però a la vegada puc entendre que una persona que s'hi ha jugat tota la seva vida professional o tot el seu projecte no vulgui deixar-ho així, perquè, com tu dius, si hi apela...
És molt fàcil tirar-ho endavant.
Ah, exacte. I el poder en aquests moments està pues, en la informació i en els diners.
Exacte.
Lluís, volies comentar una cosa que em sembla
sí, hi ha un
sobre
punt,
això
hi ha un punt
i després
que,
et direm...
Hi ha un punt que ells, perdona, hi ha un punt que ells no han esmentat i crec que se li ha de donar un cop de volta de dir en el món del crowdfunding hi ha un tema que és importantíssim, que és la proximitat. El concepte del quilòmetre zero, clar, el crowdfunding el fem servir per tot perquè necessitem fer-lo servir per tot perquè al final del cuento ens obliga. Però hi ha una qüestió que és que el fa extraordinari, que és que tot el que és quilòmetre zero té un gran avantatge perquè té l'oportunitat de fer partícip el propi inversor, tindre-la a prop, tindre una certa complicitat. És aquell concepte antic del think globally, act locally, que d'alguna manera aquí es reprodueix amb les petites inversions que et permet ser partícip de la pròpia inversió i del creixement d'aquesta cosa local. Jo crec que és una gran idea i és un gran projecte.
Sí, però jo plantejo, ara tal com, bueno, com vivim, per d'una manera la societat en la que estem, encara hi ha aquesta por i aquest fre de dir, escolta, molt bé, jo tinc una idea, però és que em fa por deixar-la en l'aire perquè qualsevol me la pot agafar. Si realment hi hagués una economia col·laborativa o el crowdfunding pogués tirar endavant, seria l'èxit, jo crec, però crec que la mentalitat encara no està al mateix punt. Nosaltres... Sí. Jo, quan tinc un problema, doncs segurament seguiré anant al banc. Que ara el Xavier ens farà aquí un d'això, però...
Totalment d'acord amb tu, De fet, s'ha de tenir molt present que el crowdfunding als Estats Units va a una velocitat i aquí va a una altra velocitat molt diferent. Uh-huh. És a dir, més aviat semblen galàxies totalment diferents una de l'altra, no?
Això només passa al crowdfunding,
Clar, clar,
el
totalment.
El món del finançament bancari també és radicalment diferent perquè hem d'entendre... La cultura, o sigui, clar. La cultura americana no és la mateixa que la d'aquí, ells tenen uns antecedents, nosaltres tenim uns altres, ells van passar un crac del 29 molt més fort que el d'aquí, nosaltres vam passar una crisi del petroli també força important, llavors tot això el que et dona és una evolució possiblement enfocada cap a un sentit o cap a un altre.
Correcte, hem de pensar, anava d'anar quatre dades molt ràpides, que la plataforma més gran del món, que es diu Kickstarter, recapta $1 milió al dia.
Mare meva.
O sigui, és una autèntica
bogeria.
De fet,
bogeria,
ara que comentes això, avui he vist un vídeo al Facebook d'un crowdfunding que han aconseguit que una ovella, crec que era una ovella gay, no la matessin a través de crowdfunding. Perquè es veu que no es volia emparellar amb la resta de vaques, sinó que volia amb el resta de toros o ovelles o no sé què era. Però jo un moment, aquí no hi ha cap mena de validació. Vull dir, mira, li havien pagat $2,000, que jo pensava, $2,000 UK d'aquests.
Sí, sí,
jo estava al·lucinant.
Jo crec que no hi ha límits, de debò. O sigui, jo com a persona interessada en aquest tema, com a expert en crowdfunding, no?, cada setmana em sorprenc, perquè surten de vegades uns projectes tan friquis que dius, com
però
pot ser...
Però és que no és friqui, és un altre nivell.
Que hi ha, clar, que hi hagi gent... Doncs n'hi ha gent. Al final, això demostra cada dia que hi ha gent interessada en aquests projectes o en aquestes causes, no? Llavors trobem de tot, no?
Abans o sigui, la conclusió, perdona, és que és on volia arribar, que és que no tot pot estar per crowdfunding.
No, evidentment. No, i no tot és viable per crowdfunding, tampoc. O sigui, això és molt important, no?
Però és que això ha de ser la pròpia persona que posa els diners i la pròpia persona que posa el projecte.
Sí, mira, la persona que posa els diners fins a cert punt, perquè ja és un sistema que s'autoprotegeix, no? Perquè com és un sistema de risc zero, que es diu que si no arriba al 100% a la majoria de campanyes, sí, hi ha excepcions, si no s'arriba al 100% no passa res, clar, si no hi ha prou bojos per creure en aquella idea no es tirarà endavant, no? Com si diguéssim. Uh-huh. Per tant, s'autoprotegeix. Però sí que és veritat que des del punt de vista del creador, cal de vegades una reflexió de dir no pots fer-ho, o no té sentit, o no ho estàs enfocant bé, o no és viable directament, no?
Sí, però després aquesta autocrítica... Jo veig aquesta vaca, sí. He al·lucinat.
Sí, sí, totalment, totalment. Anava a fer un petit matís, abans que m'oblidi, i el Miquel segur que m'ho agrairà, dir a l'audiència la URL, l'adreça web de la campanya dels TITAP, no? Que és de la plataforma Verkami, i l'adreça curta és vkm.is/arti, que s'escriu ARTEE. És curteta, però complicada.
Recordava l'antic que s'ha de posar l'HTTP :// al principi, perquè si no, no
correcte.
La
té. Correcte. Si ho piques a la barra de navegació, directament sortirà bé perquè et posa l'HTTP directament, no? Però és fàcil. vkm.is/arti, que és ARTEE.
Suposo que si busques pel Google la paraula TITAP, que s'escriu TEETA de Pamplona,
també
ho pots trobar, no?
Totalment d'acord. Gràcies pel matís, importantíssim.
Vinga, anant una mica més en matèria, anem a ser més pragmàtics. Jo vull muntar un negoci i, bueno, tinc una idea boníssima, que és fer samarretes, per exemple, bueno, passar samarretes a quadros, i no sé ni per on començar. Evidentment puc anar a que m'expliquin, a que fer una mica de mentorats, etc. 1. Com decideixo si faig crowdfunding o no? 2. Perquè faig crowdfunding i no faig privat? I 3, perquè me'n vaig al banc o no me'n vaig al banc?
A veure, jo al final, el crowdfunding per mi és útil quan és molt més important la part del crowd que la part del funding. ¿Vale? Jo sempre dic que el crowdfunding ha de ser molt més crowd que funding. Si tu vas al crowdfunding només per buscar calés, no faràs calés. És així de fàcil. Tu has d'apropar-te al crowdfunding amb una estratègia de... Vull fer créixer això amb l'ajuda de moltes persones, amb la col·laboració de moltes persones. Al final estàs creant una comunitat d'ambaixadors de la teva idea, no? Aquesta és... No s'ha de mirar el crowdfunding com algo fred, com un sistema... A mi, perdoneu-me l'expressió, no? Em cabreja una mica quan es diu que el crowdfunding és una font de finançament alternatiu. Bueno, és una font que potser no raja de vegades, no? Perquè cal molt d'esforç per tirar això endavant, i aquest esforç és precisament el de fer partícips a les persones, no? Que internet està allà, però tu has de connectar amb aquesta gent, no? Per tant, responent a la teva pregunta i sent concret, no? El crowdfunding es pot aplicar en diversos casos sí, en diversos casos no, com el crèdit bancari té uns ratios i de vegades és aplicable i de vegades no. Per tant, has d'una miqueta apropar-te. El moment idoni per fer un crowdfunding és quan tens la idea i la vols dur a terme, en aquest moment, no? Potser és el primer pas que potser es podria arribar a donar.
Xavier, com ho veus tu, això?
Bueno, jo, abans fora de micròfon, ja comentava una miqueta, no?, que de vegades ens preocupem de lo que és el finançament i la primera reflexió no ha de ser com em financio. La primera reflexió ha de ser com tiro endavant el meu projecte, què és el que vull buscar, com ho vull aconseguir, com aconseguiré que això duri 20, 25, 30, 100 anys, o com puc fer-lo de manera que tot aquest esforç aconseguir crowdfunding no acabi al cap de 3 anys com una moda i llençar tot aquest esforç a la brossa, no? El primer per mi, abans de res, és ubicar-te, fer-te un pla de negoci i a partir d'aquí sabràs quin objectiu estàs buscant. Òbviament, normalment des del punt de vista de l'experiència empírica. Empreses que no busquin guanyar calés acaben per no sobreviure. Això és molt trist, pot ser ideològicament polèmic o no, però a la pràctica és així. O sigui, si no vols guanyar calés has de muntar-te una ONG. I tot i així tampoc això no vol dir que acabi sobrevivint. O sigui,
vaja, que vas a fer negoci, això ho hem de tenir clar.
Totalment, jo això ho tinc claríssim, vull dir... O sigui,
que vas a viure amb això, tothom hem de menjar alguna cosa.
Jo estic construint tot això, o crec que, no sé, vull dir, jo no entendria o no concebria un emprenedor que està posant en marxa un projecte de entre cometes, negoci, si no hi pretén guanyar-s'hi la vida amb això. Vull dir, jo estic apostant per aquest projecte amb el Valentí perquè ens volem treballar d'això, volem que això sigui la nostra feina. Vull dir,
clar, i també inverteixes un temps que això després ha d'estar repercutint, no?
Evidentment, vull dir, les coses és que si no me'n vaig a prendre el sol, em poso a treballar per un altre, o segueixo la meva trajectòria professional, no? Vull dir, és de sentit comú. Sí, que a vegades potser la gent no ho pensa, eh?
Però que de vegades aquest pla, el pla no és com arrencar, el pla és com arrencar i sostindre-ho i fer-lo créixer. I moltes vegades aquesta segona part, la de sostindre-ho i fer-lo créixer, és on normalment es fa aigües, no? Mm. De dir, no, és que arribarem a una xifra de vendes de 100 milions el primer any, i dius, a veure, quant genera el teu sector?
Bueno, toca de peus a terra, no? Una mica
sí, una miqueta de dir, a veure, tu voldries arribar a ser algun dia com un Desigual? Ok. De què estem parlant? Com va començar Desigual el primer any? T'has informat? Has perdut... tota aquesta gestió, no sé si us avorreixo una miqueta o no, però tota aquesta gestió és una gestió molt farragosa, que des del punt de vista creatiu, pues, diguem-ne, no encaixa, però que és necessària. És com allò de dir, si hi ha alguna cosa que no t'agrada, pues l'has de fer igualment, perquè al final s'ho val, no? Pues, aquesta és la part que moltes vegades es deixa una miqueta de banda i és quan comences a tenir problemes a l'hora de dir, bueno, vaig a buscar un finançament bancari.
Com funcionen aquests casos amb els temes bancaris? I el crowdfunding crec que m'ha quedat prou clar.
Perfecte.
Sé que m'he de buscar seguidors o ser algú a Twitter, no? Però tema bancs, si jo veig que el crowdfunding no és el meu camí i no vull crear aquesta comunitat, per exemple, me'n vaig a un banc.
Però jo també començaria dient el mateix d'abans, o sigui, no comencem per buscar un banc, o sigui, comença per a casa teva, no? És a dir, de vegades tenim al costat persones que tenen inquietuds i que tenen possibilitats i per no explicar els temes, pues, acabem anant a picar portes que és una pèrdua de temps.
No, és la meva última possibilitat. Bueno, posem, no? Que és la més adequada. Jo ja m'he sentit, em conec, m'analitzo i veig que la meva solució és anar a un banc.
I ja has fet el pla d'empresa i ho veus clar. Molt bé. Pues, clar, quan vas a un banc, normalment acostuma a ser recomanable anar a un banc que et conegui. Bàsicament, bueno, perquè precisament...
Que conegui els meus números, no?
Que conegui els teus números, però sobretot que conegui tu. És a dir...
També la persona.
Home, és que com funciona el finançament bancari? El finançament bancari està establert en la confiança. Si hi posem un cas clar. Molt, molt heavy, però perquè així ho entenguem tots. Si jo tinc un client que té problemes amb la droga, quan em vingui a muntar un negoci, possiblement pues, serà molt difícil que tiri endavant. Per què? Pues perquè, a part de l'historial de descoberts i de problemes que origina al seu compte, pues, òbviament diràs és molt difícil entendre que de la nit al dia hagi canviat i ara s'il·lumini i es faci empresari.
I no heu vist una mica de fre? Ara vaig a ser una mica dolenta, però clar, han sortit noves formes de finançament, doncs, el crowdfunding o què passa, en èpoques de crisi la gent tira molt de família, no? A Espanya, vull dir, la meva família m'ajuda.
Sí, no, és que els préstecs hipotecaris estan aguantant per la família. No per l'economia.
I teniu finançament, o sigui, els bancs ara mateix tenen finançament? Tenen gent que vol, donen finançament, volen...
Els bancs estan donant finançament i hi ha gent que l'està aprofitant. Això és com tot. A veure, el finançament bancari o com qualsevol altre finançament és un finançament basat en la confiança. Confiança en tots dos sentits. Vale? El client en el seu banc i el banc en el seu client. Vale? Un per deixar els calés, que els ha de tornar. O sigui, el banc ha de tornar els calés perquè els calés que deixen no són seus. S'ha de tornar a la gent que els hi ha deixat a ell. I d'una altra banda, el que rep els calés també ha de donar la seva paraula i ha de complir amb el retorn que espera el banc d'aquell préstec que li fa. Hi ha moltes vies de finançament per a una empresa. Malauradament, per a una empresa que comença no són tantes. I jo, dos puntualitzacions que volia fer abans d'entrar en aquest tema és, si no m'equivoco, la valoració que feien del negoci del crowdfunding a Espanya l'any 2013, em sembla que era, 10 milions d'euros. És un...
10 milions d'euros què, perdó?
De recaptació total, però ojo, que això no és el que facturen les plataformes, s'ha de tenir molt present això. O sigui, és el que s'ha recaptat amb la suma de totes les aportacions a totes les plataformes espanyoles. Llavors
ho dic per ubicar una miqueta, no? De dir, vale, petit, ha començat,
molt petit,
ha d'evolucionar, però també, donat que tenim diversos tipus de crowdfunding, i a més sembla ser que hi ha un projecte de llei per regular tot el que és la participació basada en accions i basada en préstecs.
Correcte, la d'inversió i la de préstecs.
Llavors, és un tema que bueno... encara ha d'evolucionar molt i...
Totalment, eh? A part, si
aquí la gent no sap la diferència moltes vegades, eh? Clar, això és molt interessant.
Si em deixes tendir un pont, jo sóc un defensor de que el crowdfunding és complementari amb altres formes de finançament com el finançament bancari. És a dir, també es basa en la credibilitat, i m'encantava el que deies, perquè el crowdfunding es basa en la credibilitat i la confiança que els mecenes tenen amb el projecte. Per tant, si tu tanques una ronda, diguem-ho així, o tanques un finançament a través de crowdfunding, també tens un aval. Tens una manera de generar confiança també potser en un banc que et pugui en un segon o tercer moment de vida de l'startup pues confiar en tu i donar-te un préstec perquè tu has demostrat que la gent té confiança en el teu projecte, no?
Bueno, i possiblement més que confiança que tu hi creus en el teu projecte. Moltes vegades un dels hàndicaps, i pot semblar mentida, però un dels hàndicaps més grans que es troben als bancs és que la gent no confia en els seus propis projectes. I és una cosa que sobta, perquè com li dones tu calés a algú que no està confiant en el seu propi projecte, que no està segur del que està fent?
Clar, és una manera de validar.
I a veure, i estar segur no vol dir, no, és que jo sóc molt tirat cap endavant i jo sé que sortirà. Això no és estar segur. O sigui, estar segur és haver fet molts números, haver fet molts estudis, haver preguntat molt, haver fet molta mercadotècnia, haver analitzat els competidors, inclús els potencials, i tota aquesta feina és una feina que no es veu. Una feina que és ingent i que no es veu. Tota aquesta feina, pues, com hi ha crowdfunding, hi ha molta gent que està donant un cop de mà en tot aquest món, que per molta gent se'ls escapa, possiblement per el que tu comentaves.
Sí, Lluís, és molt possible.
De la manca de formació, no? Quan hi ha bancs ara actualment a Espanya que estan fent formació a les escoles. I és el propi banc el que va a les escoles per ensenyar com funciona l'economia, que potser pues, els nens, si entenen com funciona, possiblement el dia de demà, diguem-ne, serà tot molt més senzill, molt més fàcil, no? Perquè quan tothom coneix les regles del joc i s'explica com funciona tot, normalment les coses van més sols.
Bueno, aquest és el problema principal que hi ha, eh? La falta d'informació és prendre males decisions o bàsicament que no interessa que prengui certes decisions. Per això estem aquí,
Jo aquí voldria fer un matís sense malícia, però bueno, amb toc de realisme, no? Aquí sempre la banca sempre acaba guanyant, no? Vull dir, perdi qui perdi, la banca guanya. I en el cas dels emprenedors, aquí crec que hi ha un problema que es diu tipus d'interès, val? I a l'hora d'emprendre, vull dir, a part de que confien en tu, si arriben a confiar en tu, el problema que trobes és que t'estan deixant diners a un preu completament desorbitat, que estàs pagant molts interessos. I és que
sí, però ells també se la juguen. Estic d'acord, però ells també se la juguen.
Sí, totalment.
Vull dir, ells
poden
perdre aquí molts diners, que és el que deia el Xavier, que no són diners seus tampoc, també se'ls ja s'ha dit. És un pont, eh?
Que és un peix, entenc que és un peix que es mossega la cua, no?
Però
llavors, clar, si tu per accedir a un crèdit has d'avalar una sèrie, primer portavals, evidentment, pisos o persones que t'avalin, i a més un pla econòmic financer sostenible i que es revisa a fons. Clar, vull dir, ja estan confiant en tu, evidentment que sempre tots correm risc en tots els sentits, no? Però crec que la meva crítica és el tipus d'interès del diner per un emprenedor, crec que es disparen massa.
Aquí podríem parlar moltes coses que estan mal fetes per emprenedors, però el Lluís ja s'està aguantant, té ganes de parlar.
Lluís,
no, penso que ens hauríem de desviar una mica d'aquest punt en particular, perquè el preu del diner és el preu del diner i tampoc el canviarem, i per
podríem,
tant
no?
anem a ser una miqueta més pràctics. Abundant amb el que deia Xavier i seguint una miqueta el teu raonament, Miquel, jo crec que hi ha una cosa que està clara. Evidentment, el pla de negoci ha de ser extraordinari en qualsevol cas. El pla de negoci, com a viabilitat del projecte, és importantíssim. Però jo crec que la gran diferència que hi ha entre una política de financiació a través del crowdfunding o a través d'un inversor és que quan tu intentes parlar amb un inversor, tu el que estàs fent és, d'alguna manera, s'entengui bé la idea, li estàs venent un projecte. Mentre que quan estàs creant una estratègia de crowdfunding, i això és una miqueta perquè ho entenguin els oients, el que estàs és creant un escenari que no necessàriament és de venda, perquè tu el que estàs intentant és aproximar el possible inversor a el teu projecte. Llavors, això situa l'inversor d'una cosa i de l'altra en dos terrenys absolutament diferents. Jo crec que la gran virtut del crowdfunding, des del punt de vista d'inversor, jo no valoraré el concepte del crowdfunding com a sistema de finançació. Però la gran potència del crowdfunding és el fet, d'alguna manera, de crear un escenari propici perquè la gent s'enamori del teu projecte.
Correcte. I aquest enamorament pot venir de part de compradors, de part d'inversors, de part de prestamistes que atorguin aquests diners, etc.
De part d'usuaris.
Correcte. Per tant, genera una xarxa de confiança al voltant del projecte que fa que el projecte sigui complementari, o el finançament sigui complementari, amb molts altres fonts de finançament, no? Per tant, després, i s'han donat casos, als Estats Units sobretot, malauradament, no? I arribaran aquí, de campanyes amb èxit de crowdfunding, de recompensa, és a dir, vaig a vendre aquest rellotge intel·ligent i resulta que venc 70.000 unitats, i que després tanquen la mateixa ronda amb inversió. Perquè, clar, els inversors diuen, ostres, aquest projecte està validat i estan venent, per tant, jo vull estar aquí dins.
És que aquesta és una raó que a mi m'agradaria que no ens enganyéssim. El crowdfunding és una primera etapa o una etapa d'un procediment bastant llarg, que la realitat és que no pot tindre dos o tres o quatre etapes de crowdfunding. El crowdfunding és algo que s'exhaureix.
I és correcte. La primera, no? Perquè
I
tu comences...
generalment aquest, la primera.
A més, és el que deia ell, és un estudi de mercat que t'està dient des d'un primer moment si aquest projecte funcionarà o no.
Hi ha vegades, als Estats Units hi han segones i terceres rondes de crowdfunding.
Ara, era el que anava a dir.
Això és cert.
Sí. Però és el tema de cultura,
però,
ja ho
però hem... és un problema cultural. Aquí
arribarà,
encara
no?
No hi hem arribat, aquí.
Jo crec que avui mateix precisament publicava un article que parlava del crowdfunding infinit, perquè ara la segona plataforma més gran del món, que es diu Indiegogo, ha tret unes campanyes que són forever funding, que significa que es financien per sempre. Hala, i té dos campanyes que es van finançant
sí,
per sempre.
És cert, això.
Llavors, clar, els límits, us ho asseguro, és un món tan, tan nou i que s'evoluciona tan ràpidament que cada mes estem traient noves regles que contradiuen les regles anteriors, no? Però en qualsevol cas, jo hi crec molt amb les rondes successives de crowdfunding, crec que és possible, però també una de saber quin és el cicle, en quin moment del cicle de vida de la teva startup estàs. Llavors, al principi és molt lògic el crowdfunding, però arriba un moment que potser et cal tancar una ronda d'inversió, o que et cal un préstec bancari, o que et cal qualsevol altre tipus de finançament, no? Llavors, també com a emprenedor, i recullo una mica el que dèiem tots, has de ser una persona també analítica i analitzar el teu projecte i saber en quin moment estàs, no?
Vale, llavors, a veure si m'ha quedat clar, eh? Jo ja tinc la meva empresa i llavors vull pensar coses a tenir en compte a l'hora de buscar finançament. El primer és que m'he de conèixer, no? M'he d'analitzar, he de fer el meu pla, etc. He de clarificar els meus objectius i jo crec que molt important he de clarificar els objectius de la persona a qui m'està posant diners. Informació per part meva i per part de l'altra, perquè després no hi ha sorpreses de les dues parts.
I has de fer un itinerari, perquè resulta que moltes vegades que es comença pel crowdfunding o qualsevol altre sistema d'inversió que hi ha, les persones que comencen no comencen tenint un itinerari de on volen arribar i de quina manera fer-ho. Llavors, si no tens itinerari, difícilment arribes a l'objectiu. A partir d'aquí ve el pla de negoci, a partir d'aquí ve quan tens les necessitats que obtens les maneres de complir-les.
Val. Molt ràpid. Així, consell o consells, vosaltres mateixos, cadascú de vosaltres que donaríeu a la persona que ens està escoltant, que està més enrere que el Miquel, i vol trobar, bueno, vol tirar endavant la seva empresa. I ell creu en el projecte, eh? Ell creu en el projecte, s'ha analitzat, s'ha conegut, s'ha fet un pla de negoci, però no té un duro. Què fa? Què fa? O què li podem donar nosaltres? També com a continuació, eh? Pues és una altra persona que ja té el seu projecte i ha fet una primera ronda d'inversió, però està més perdut que un pulpo en un garatge.
A veure, el meu consell per apropar-se al món del crowdfunding és que pensin que el crowdfunding no és una eina màgica que tu penges la teva idea a internet i cauen els diners al cel. No, és difícil, cal molt d'esforç, cal fer un exercici molt fort de comunicació i previ també a aquest exercici, com he dit abans, abans d'estrenar la campanya, i per tant has de generar tota una sèrie de, has de fer un checklist, has de generar tota una sèrie de pautes i complir-les abans d'estrenar aquesta campanya, i cal preparació. Un cop, explico una anècdota molt ràpidament, em va contactar un productor de cinema que, bueno, és que em contactava perquè, com que el crowdfunding es aconseguien els diners tan ràpidament, pues els volia perquè un inversor li donaria els diners d'aquí 2 mesos. I jo li vaig dir, bueno, pues tenim un problema, perquè si comences una campanya, si volem començar una campanya de crowdfunding, primer trigarem un mes a preparar-la i després trigaràs un altre mes, bueno, 40 dies a acabar la campanya i potser uns 15 dies més a recollir els diners. Per tant, estem en el mateix escenari 2 mesos, no? Aquest és el consell que jo dono, que pensin que el crowdfunding no és una fórmula màgica, és complicada i que s'ha d'apropar a aquesta forma de finançament amb molta prudència.
Una pregunteta, si m'ho permets. Quan parlem de crowdfunding, hi ha diferència entre fer crowdfunding a Espanya i fer crowdfunding als Estats Units? Pots fer-ho directament? Perquè precisament l'altre dia sortia una anàlisi dels projectes d'investigació que s'estan perdent perquè no hi ha fons, mm-hmm, i que estaven intentant trobar una sortida al crowdfunding, i moltes d'aquestes branques científiques estaven buscant directament als Estats Units.
A veure, el fet de tu penjar una idea o un projecte de crowdfunding a Kickstarter o Indiegogo, que són bàsicament les dues plataformes de crowdfunding més grans del món i que són d'Estats Units, això no et garanteix l'èxit. Per què? Perquè són plataformes molt grans, que tenen molt volum de projectes, el rati de fracàs de Kickstarter és el 60%, per tant, més de la meitat dels projectes fracassen, i tu al final és el mateix que una tenda online. Si tu obres una tenda online, això no significa que vens a tot el món, no. Vendràs allà on tu comuniquis. Pues el crowdfunding és igual. Si tu vols crear una campanya en una plataforma nord-americana, has d'estar preparat per comunicar a Nord-Amèrica.
Però la legislació és...
Pots fer-ho. Per poder fer-ho, pots.
Jo puc penjar ara mateix un projecte als Estats Units.
Sí, a Kickstarter et costarà una miqueta més. T'aconsellaré que contactis amb mi, t'explico com. Però Indiegogo és superfàcil de penjar la idea. És molt fàcil de penjar la idea, pots començar... Clar, tens la idea ja, però d'aquí que funcioni la campanya...
Molt bé, Valentí. Gràcies pel teu consell. Molt ràpid on et podem trobar. Digue'ns...
Bueno, ara mateix...
Si algú vol trucar i preguntar-te si pot penjar a algun lloc
dels
Estats Units.
El meu web personal és banaco.com, banacco, banaco, però avui he vingut a parlar de The Arty Project, ja ho sabeu.
Molt bé, el Miquel. Miquel, molt ràpid, un consell que donaries tu, que ja estàs mig dins, que esperem que ja estiguis dins del tot d'aquí poc.
Submergidíssim. Jo diria que submergeixin, que explorin, que investiguin, que no es tanquin a cap forma ni que tanquin cap porta, no? Vull dir, ho has d'estudiar i valorar totes les opcions que tinguis, sens dubte, i llançar-te a la piscina.
La web, allò per posar...
Sí, thearty-project.com és la nostra web, i el Verkami és http://vkm.is/arte.
A veure, dit tot junt, això?
Sí, BKEMI punt... Ai, no, bé... Ara m'he liat.
De primera vegada ho he dit.
BKAMI?
No, és BKM.IS/Arti, amb 2 S
al final. No és complicat, això?
Que entrin a la pàgina de Verkami i posin el TTAP, que és TEETAP.
Lluís, molt ràpid, que se'ns acaba el temps.
Bé, sempre diem les mateixes coses.
Tu en realitat sempre dius un consell, per tant.
Al final, igual que es tenen altres habilitats per ser emprenedor, per arribar a ser empresari, una d'elles és l'habilitat de saber treballar amb inversors, saber triar la millor opció i a partir d'aquí saber conjugar aquesta amb totes les demés.
A Lluís el podeu trobar
a Impulsa,
amb Ina,
sempre...
Impulsa.
Impulsa
a Mena de Navarra.
A Mena de Navarra, sempre que vulgueu, a la vostra disposició.
Xavier, moltes gràcies a tu també. Un consell?
Jo, simplement, el que comentava abans, un bon projecte, fer un molt d'estudi i, sobretot, creure en tu mateix. I a partir d'aquí, pues, la resta ha de fluir. Si et rodeges de gent que t'ajuda i que conegui dels temes, millor. Si no, pues, els hauràs de contractar, malauradament.
Molt bé, gràcies a tots per venir. Una última cosa que no se m'oblidi, recordeu que ens podeu donar la vostra aportació, que podeu, els oients això, que podeu dir-nos si teniu algun tema que vulgueu parlar o qualsevol interacció, qualsevol cosa que no entengueu i puguem explicar, ens podeu trobar al Twitter amb @societat21e amb números, i si no, al correu info@societat21e.com. Moltes gràcies a tots per venir. Un plaer, Valentí, tornar-te a tenir aquí. Lluís, gràcies. També, Xavier i Miquel. Miquel, que vagi molt bé el projecte. Estic segura que tirarà endavant. Gràcies. Ja en farem publicitat, no et preocupis. Xavier, ens veiem un altre cop, estic segura.
Gràcies.
I la resta d'oients, moltes gràcies a tots per escoltar-nos i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora.
Notícies.
Salutacions. Al Pla Local de Joventut inclou una setantena d'actuacions.